Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. I vam anar a dormir tard per veure el debat de TV3. He de confessar que els candidats d'aquestes eleccions debaten a ritme de bolero i no de rock and roll. Tot és bastant més calmat i hi ha poc marge per la sorpresa. I en tot cas, la més gran de les sorpreses ha estat ja en dimecres. Perquè ha estat passada la mitjanit quan Salvador Illa anunciava Josep Lluís Trapero com a nou director general dels Mossos, un càrrec polític, mentre Núria Parlon serà la nova consellera d'Interior. El bingo, doncs, en dimecres, en un debat que va començar en dimarts. Poc soroll per un últim debat on els temes van arribar ja gastats, molts esmorteïts, massa debats, molts mítings, un fotimer d'entrevistes i els propis candidats que ja acaben farts i els espectadors encara més, que a sobre els hi programen aquest debat a les 10 i 7 minuts de la nit, gairebé de la matinada, en un horari intolerable per un debat polític. Del debat d'ahir, al marge de la magnífica sobrietat i seriositat en la conducció de l'Ariadna Oltra i d'una molt bona realització, dirien que poca cosa més. Hi va haver entre els candidats com un pacte ni escrit ni verbalitzat de no criticar-se entre Esquerra i Junts per Catalunya, un tots contra el favorit, Salvador Illa. De vegades havíem qui estava més a la dreta de la dreta, havíem qui li fotia més amb la mà plana a TV3... Laia Estrada de la CUP entrant a sac en tots els temes i Alejandro Fernández, que es corona com el rei del verb en aquests debats. Vaja, apostaria doble contra senzill que ahir els indecisos que hi havia abans del debat continuaran sent-ho aquest matí, o bé perquè no el van veure o bé perquè els candidats no el van ajudar gaire. Per cert, la paraula independència va aparèixer ben poc, si ho comparem a l'any 2017 i al seu debat, i els grans noms del procés... 7 anys després ni van aparèixer ni Junqueras, ni Rovires, ni els Jordis, ni Comín, ni Arrimadas, ni Sánchez Camacho, ni Rajoy, ni Villarejo, ni Marchena, ni Llarena. De fet, de la paraula Puigdemont o del cognom Puigdemont, el debat pràcticament ni rastre. I potser, com tot va ser molt clàssic, el més clàssic també la manera de vestir. Amb corbata, Illa, Rull i Aragonès, vestit sense corbata, Alejandro Fernández i Ignacio Garriga, Carrizosa anava a discoteca amb un vestit clar de nit, amb una americana blau cel i una samarreta blanca amb el logo de Ciutadans, amb els colors de la bandera catalana, espanyola i europea dins d'un cor. Laia Estrada amb un jersei vestit vermell i Jessica Albiach amb una americana verda Esperança, texans i les famoses bambes Converse vermelles que afirma que li porten bona sort. O sigui que, en general, debat molt poc transcendent i, per sort, avall, amics meus, que ja fa baixada. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Dimecres 8 de maig del 2024.
I avui comencem el dia en fresca i amb algunes boires. Tot i això, durant el matí s'imposarà el sol a tot arreu i a la tarda s'esperen nuvolades però sense pluja. Al migdia serà més càlid que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals i aturades intermitents a la 2 en un tram d'11 quilòmetres fins a Cornellà i també 7 quilòmetres a la B23 en sentit Barcelona. També hi ha circulació molt complicada a les rondes de la capital catalana amb 8 quilòmetres de cua a la B20 des del nus de la Trinitat fins a Sarrià.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'últim debat electoral enfanga la recta final de la cursa cap al diumenge que ve, cap al diumenge 12 de maig, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya.
Diari de campanya. Dia 13.
El debat d'aquesta nit barra matinada a TV3 era l'últim de la campanya electoral. Ariadna Oltra ha aconseguit que fos prou endreçat però els candidats s'han tornat a esbatussar en un tots contra tots que fa molt complicat imaginar quina fórmula de govern es podrà articular després de les eleccions d'aquest diumenge. El debat ha acabat tardíssim, a quarts d'una de la matinada, però ha volgut la pena aguantar despert perquè el bingo s'ha cantat passada la mitjanit quan Salvador Illa ha deixat caure un dels anuncis de la nit al tram final. El candidat socialista s'ha compromès a fitxar el major Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos si és president de la Generalitat. També ha avançat que nomenarà consellera d'Interior a l'actual alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.
Miri, la millor manera que tinc jo de dir quina política de seguretat faré és dient qui posaré al davant d'aquestes responsabilitats. I vull fer un anunci. Si presideixo la Generalitat, la consellera d'Interior serà Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, que ha sigut excel·lent en polítiques de seguretat. I vull dir més. Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si sóc president, serà el major Josep Lluís Trapero.
Així de clau va dir Salvador Illa. Trapero, per tant, no tornaria a ser comissari en cap dels Mossos, el líder policial del cos, sinó que tornaria a la primera línia com a responsable polític de la policia. Per entendre'ns, tindria el despatx a la Conselleria d'Interior i no al complex de Gara, que és la seu central dels Mossos d'Esquadra. Ara bé, el que no ha aclarit Salvador Illa és si Trapero ja ha acceptat la seva proposta. Tot i que sembla, i ho podem dir aquí a RAC1, que sí. L'anunci del cap de llista del PSC ha marcat la recta final d'un debat que havia començat amb els candidats fent-se preguntes creuades. Un dels primers a obrir foc ha estat el número 3 de Junts per Catalunya, Josep Rull, que ha preguntat a Alejandro Fernández si es disculparà en nom del PP ara que el món a RAC1 ha revelat que Mariano Rajoy estava plenament informat de l'operació Catalunya.
Ahir mateix es van fer públiques noves evidències que el president Rajoy liderava la guerra bruta davant de la passivitat dels socialistes. Li pregunto, vostès demanaran perdó?
De la mateixa manera que crec en la justícia i acato les decisions judicials, els casos als quals vostè es refereix estan ara mateix sota investigació judicial. I vingui finalment la resolució que vingui, com a demòcrata l'acataré.
Per cert, per molt que diguem que en aquests moments podem donar la notícia, per molt que diguem que el debat va començar molt tard i que va acabar més tard, evidentment els fets demostren que és igual. Entre altres coses, perquè va haver-hi molt bona audiència. Que en passen ara mateix, el debat va tenir 350.000 espectadors de mitjana amb una quota de pantalla del 21,6%. Del 21,6%. Superior a la gent que mirava el Telenotícies Vespre, que va ser el 19,6%. Per tant, la dada del debat va ser una dada boníssima. Hem de dir que boníssima. 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 No ha estat, i continuem amb el que deia aquest, del que ha estat el debat, no ha estat l'únic cop que alguns dels candidats ha retret Alejandro Fernández el paper protagonista del seu partit en l'operació Catalunya. Pere Aragonès, Salvador Illa o Jessica Albiach també li han recriminat en algun moment d'aquest debat.
Vostès són processistes i el que estan fent amb Catalunya és una estafa política. Si jo fos...
L'operació Catalunya si per vostès fos, deixi'm, sí que va ser un negoci.
Jo no l'he interromput.
Un negoci si fos, de corrupció miri, a punta pala.
Miri, han practicat la guerra bruta. I vostè ara a mi em ve a dir, després de no donar cap proposta per Catalunya, a mi em ve a dir...
No he fet
mi,
una altra cosa
mi,
que donar propostes mi, en el que portem de debat.
El Partit Popular és un perill per Catalunya. Clar. I ho veiem amb les clavegueres de l'Estat.
Però el debat també ha evidenciat la diferència d'estratègies entre els partits independentistes. Laia Estrada, de la CUP, es queixava que Junts per Catalunya i Esquerra només pensin a negociar amb Madrid. De fet, els acusava directament de tenir tics pujolistes.
Aquesta dinàmica que portàvem, que portaven vostès protagonitzats, senyors de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, amb aquest culebrot de tirar-se els plats pel cap per veure qui tenia més poder, i que ara, al final, resulta que estan competint per veure qui és el més pactista amb l'Estat espanyol, qui practica millor la política del peix al cove i qui pujoleja més.
En canvi, Junts i Esquerra defensen que cal treure suc de la força dels seus diputats al Congrés de Madrid per aconseguir un referèndum i una millora del finançament.
Vam començar aquesta legislatura amb 9 presos i preses polítiques. I avui estan alliberats i tenim un avui debatent amb nosaltres. Per tant, hem avançat. I tenim l'amnistia a tocar, van haver-hi uns indults, una derogació del delicte de sedició, que es van aconseguir negociant. Això no va caure del cel.
No,
per què vam aconseguir aquell 1 d'octubre? Perquè anàvem junts. Quan existeix aquesta unitat, una unitat extraordinàriament transversal en partits polítics, en societat civil, som capaços d'aspirar absolutament a tot. Hem de refer aquesta unitat.
En tot cas, la millora del sistema de finançament ha estat precisament un dels temes que ha aixecat més polseguera. Salvador Illa ha retret a Junts i Esquerra que hagin estat incapaços de reformar-lo a l'última dècada. Però Pere Aragonès li ha respost que la culpa és dels socialistes que hi han posat tots els bastons a les rodes possibles.
I tot el que diuen els senyors que han governat 10 anys, per què no ho han fet?
Perquè vostès
per què no ho han
volgut.
Què vol dir per què no ho han volgut?
Qui estava al govern de l'Estat?
Tot el que diuen, tot el que diuen vostès, tot el que diuen...
Qui tenia el Ministeri d'Hisenda, el Partit
Agonés.
Socialista?
Nosaltres
qui li deia que no a Ximo
senyora
Puig
Agonés,
per aconseguir
un
millor finançament?
Nosaltres estàvem al govern de l'Estat des del 2018 i vostè ha rebut amb governs de Pedro Sánchez 50.000 milions d'euros més. Catalunya ha rebut 50.000 milions d'euros més que els que va rebre a l'època del PP.
Que no són dels
senyors
Sánchez,
són dels catalans
pagant impostos.
I no fet res.
En tot cas, pel primer bloc del debat va girar al voltant d'una qüestió molt diferent, que és la sequera. Els comuns ho van aprofitar per demanar Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que desterrin definitivament el Hard Rock, però Josep Rull va sorprendre amb una defensa aferrissada del projecte.
El Hard Rock és un gran centre de convencions, de negoci, de turisme familiar del sud d'Europa, potser dels més rellevants que hi haurà al sud d'Europa. I ens permetrà fer una cosa que és determinant, que és desestacionalitzar el turisme al Camp de Tarragona. Estic convençut que 20 anys enrere, 25 anys enrere, vostè m'hagués fet la mateixa pregunta i li hagués donat la mateixa resposta en relació a Port Aventura.
En canvi, les diferències entre els partits polítics s'han posat encara més de manifest en un últim bloc dedicat als pactes postelectorals. Més que mans esteses s'han vist vetos i línies vermelles per totes bandes. L'escenari sembla tan enverinat que ningú no descarta que Catalunya pugui veure's abocades a unes noves eleccions, Giró?
Sí, el més calent és a l'Aigüera. Dins el bloc independentista, la copaire Laia Estrada avisava Esquerra i Junts que no els ho posen fàcil per pactar.
Arriba un punt que fins i tot tenim certa frustració en veure que vostès no entomen aquest repte, al contrari, estan permanentment entestats i obsessionats en marcar-se com a objectiu pactar amb el PSC.
El republicà Pere Aragonès, que no aclarirà política de pactes fins després de les eleccions, no aclareix prioritats i retreu a la CUP no haver-los fet costat aquesta legislatura.
Ens hagués agradat tenir-los al costat en els moments complicats, perquè fer-se càrrec d'un país no és només signar un acord.
I Josep Rull, de Junts, espera que no es repeteixi la jugada que els va arrabassar l'Ajuntament de Barcelona.
Fa l'efecte que el senyor Fernández ja ha ensenyat la puteta. Tornar a repetir allò que ja va passar en l'Ajuntament de Barcelona, amb un pacte singular, PSC, Partit Popular i Comuns. Nosaltres ens rebel·lem davant d'aquesta idea. El president de Catalunya es decideix des de Catalunya.
El Biac, però, diu que els comuns només volen un govern d'esquerres.
Jo estic disposada a pactar amb la CUP, amb el Partit Socialista i amb Esquerra Republicana. Tenim un dels parlaments més progressistes d'Europa i sempre s'acaba pactant amb la dreta.
I el socialista Salvador Illa diu que ell, si guanya, intentarà formar govern.
Jo assumiré la meva responsabilitat si els catalans donen la seva confiança, que és presentar-me a la investidura, i vull saber què faran els altres grups, si és que ho bloquejaran o no ho bloquejaran, no?
El PP obre la porta a donar suport al PSC per evitar que governi l'independentisme, al contrari que Vox, que ja ha dit que no vol veure ni en pintura ni a Illa ni a Puigdemont.
Esquerra i el PSC van collar Junts per Catalunya perquè deixés clar que ni pactarà ni acceptarà els vots d'Aliança Catalana per fer president Puigdemont. Josep Rull, finalment, s'hi va comprometre.
Aliança Catalana diu que vol donar una segona oportunitat a Carles Puigdemont. Nosaltres sempre serem antifeixistes.
No pactarem amb Aliança Catalana ni per activa ni per passiva. Els límits dels drets humans per nosaltres són absolutament fonamentals.
La senyora Oriols diu que el seu candidat és el senyor Puigdemont i vol donar una segona oportunitat. El senyor Rull ho ha acabat. És molt important que això quedi.
Jo mai no m'he manifestat molt a costat de Vox. Vostè sí.
De fet, avui aquest compromís quedarà per escrit. El PSC, Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP signaran aquest mateix matí un acord en què garanteixen no pactar ni amb Vox ni amb Aliança Catalana. A més, prometen prendre mesures específiques i pràctiques per intentar limitar el poder dels ultres a les institucions. Qui ningú vol fotografiar-se al costat de l'extrema dreta també va quedar clar ahir durant el debat. La majoria de candidats van encarar-se a l'Ignacio Garriga de Vox quan barrejava immigració amb inseguretat. Garriga fins i tot es va enganxar amb la conductora, amb l'Ariadna Oltra, que li va per als peus quan atacava TV3.
¿Va a acabar con esta televisión que ahora es una fábrica de odio, de manipulación y de señalamiento
pues
social?
Pues no vinguis, perquè vens al debat, si és tan terrible la televisió catalana. Sí.
Li demano que tinguis respecte pels professionals que treballen als mitjans públics d'aquest país.
Als professionals, tot el respecte.
Sí, segur.
A les idees polítiques i a la línia ideològica, rebuig absolut.
No, no pot respondre.
Té el torn de paraula al senyor Carrizosa. Senyora Estrada, modero jo el debat, jo decideixo què es queda i de moment tots es queden.
Molt bé, per Ariadna Oltra... Laia Estrada també va aprofitar per fer esmenes a la totalitat del que deia Ignacio Garriga de Vox. En canvi, la majoria de caps de llista va optar per ignorar Carlos Carrizosa, el candidat de Ciutadans, va maldar per presentar-se com el gran baluard contra el procés, però la resta de partits van evitar respondre-li per no alimentar les expectatives electorals.
Políticos que tengan autoridad de verdad y no se hayan visto involucrados en actividades ilegales.
És evident que quan el senyor Carrizosa parla d'una persona, d'un dels candidats que ha estat condemnat, parla de Josep Rull.
Sí, però jo, per mi és absolutament indiferent. Davant de l'actitud d'odi, escolti, indiferència.
Ara bé, malgrat tots els retrets i totes les enganxades, el debat va ser prou ordenat i els candidats van entrar al joc d'una manera molt esportiva. De fet, fins i tot en algun moment se'ls va veure, diríem que distesos, Joan Torres.
Diversos candidats van tenir petits lapsus. Josep Rull gairebé s'equivoca de nom quan volia dir el del seu candidat i viatjava dècades enrere.
Avui el president Puigdemont no pot ser avui encara.
La presència de Rull al debat també feia confondre Ignacio Garriga.
I vostè, senyor Rull, que aspira a ser presidente, va fer algo con la seguridad o va permitir que cada dia hi hagi tiroteos, ocupaciones...
Aspira a ser president i ho serà el president Carles Puigdemont.
Per la seva banda, Alejandro Fernández confrontava idees davant una audiència que considerava poc afí.
Jo sóc plenament conscient que estic a TV3 i molta gent no coincideix amb les meves idees, però jo no enganyo ningú. El meu objectiu és acabar amb el procés.
Tot i que sovint no és molt visible per televisió, alguns candidats van tornar a mostrar objectes. Garriga ensenyava un esprai antiviolació per denunciar la inseguretat i Carlos Carrizosa treia cartells i portava una samarreta amb l'escut tribandera de Ciutadans. Qui, per cert, feia bandera dels seus orígens tarragonins eren tant Estrada com Fernández, que de fet són del mateix barri. I ja a les acaballes del debat, quan Oltra mostrava les barres amb els temps d'intervenció de cada candidat, el del PP lamentava que no fossin els resultats electorals.
Gràcies.
Tant de bo fos el resultat.
Què diu, senyor Fernández?
Que tant de bo fos el resultat, jo primer.
Home, sí, però això ens parem el diumenge.
No anirà així.
A diferència d'altres debats, no hi va haver minut d'or final i la cordialitat va ser la tònica general, no com fa uns anys.
De tot plegat, a un quart tocat de nou del matí, escoltem l'1 per 1, que signa el periodista, escriptor i col·laborador del món a RAC1, Miquel Bonet.
L'1 per 1 de RAC 1.
Josep Rull.
Familiar. És l'únic candidat amb qui deixaries la canalla perquè els portés al cine a veure Garfield, tot i que potser te'ls tornaria addictes a les escurabutxaques, sabent com li agrada el Hard Rock.
Pere Aragonès.
Carismàtic. No, és broma. El pròxim expresident de la Generalitat va fer veure que no sap que s'ha fotut un tret al peu convocant eleccions. Una mica com Xavi Hernández, però sense final feliç.
Salvador Illa.
Ricard Ostrell. No estava al plató de TV3. I va enviar un ninot inflable controlat per intel·ligència artificial, mentre ell estava a casa penjant un quadre i estenent la roba.
Jessica Albiach.
Agafantes. Va desplegar tot el seu programa de superbon rotllo social per acabar-nos dient que està perdudament enamorada dels socialistes.
Laia Estrada.
Fredolica. Devia tenir fred perquè anava molt tapada. A banda d'això, va prometre el mateix que promet sempre a la CUP i només ells saben fer.
Alejandro Fernández.
Cunyat. Ahir, per fi, es va començar a desmuntar el mite que és tan bon orador. L'únic que pot aspirar a Catalunya és a substituir Xavi Norriguis al món a RAC1.
Ignacio Garriga.
Pallasso antipàtic. Va mirar d'animar el debat posant-hi una mica de pedra. Però ja no fa cap gràcia i avorreix estar als moros.
Carlos Carrizosa.
Zombi. Es va voler vestir de corrupció en Miami, però està tan acabat que la pudor de mort va arribar a totes les llars del país.
Com la resta de debats, l'únic cap de llista que no hi va participar és Carles Puigdemont. Una estona abans que arrenqués en un míting a Argelers, el candidat de Junts per Catalunya va fer una crida als seus votants a mobilitzar-se. Els de Puigdemont intentaran exhibir múscul i capacitat de convocatòria en l'acte final de campanya, que finalment faran aquest divendres, és a dir, demà passat, a Elna, a la Catalunya Nord, i no a Barcelona, tal com havien previst d'entrada, Laia Colomer.
Sí, el que havia de ser l'última pantalla de l'exili finalment es convertirà en un gran acte a Elna. De fet, el partit ja ha engegat una campanya per divendres desbordar aquest petit poble de la Catalunya del Nord, i és que Junts estan convençuts de la mobilització que han aconseguit en les últimes setmanes. I per qui encara té dubtes, Carles Puigdemont els diu la recepta, anar a votar i fer el contrari del que vol l'Estat.
Penseu, què vol Espanya? Que vagis a votar o que et quedis a casa? Fàcil de respondre. Espanya vol que et quedis a casa. Per tant, tu què has de fer? Ajudar Espanya o ajudar Catalunya? Segona pregunta. Què vol Espanya? Vol un vot que enforteixi o vol un vot que divideixi? Doncs si Espanya vol un vot que divideixi, fes el fotut favor de votar un vot que enforteixi.
Puigdemont diu que la fórmula de l'èxit és aguantar la posició, no rendir-se mai i no tenir por, i que per això ell ara està a poques setmanes de tornar a casa sense haver demanat perdó a cap jutge espanyol.
Per cert que ahir Carles Puigdemont va rebre un suport, si més no inesperat, el qui va ser president del Barça, Joan Gaspart i Solves. L'antic empresari hoteler defensava el candidat de Junts per Catalunya en aquest vídeo fet pel Nacional.
Jo tinc un gran respecte pel president Aragonès, tinc un gran respecte pel senyor Illa, però l'home que jo crec que potser aquest líder, que jo crec que Catalunya necessita, és el senyor Puigdemont, no? La gent pot dir, vostè és incoherent, perquè vostè ha dit moltes vegades que no és independentista, i és veritat, jo no sóc independentista, i això és una incoherència. Bueno, jo crec que no. I poso un exemple. Quanta gent no socialista va votar el Pasqual Maragall? Entre jo, que no sóc socialista tampoc.
El moviment sorprèn perquè Joan Gaspart històricament havia lligat també molt fa molts anys amb el PP. Precisament ahir la plana major del PP va tornar a desembarcar a Catalunya en un míting a Cornellà del Llobregat. Alberto Núñez Feijóo va tornar a carregar contra el PSOE. Creu que si en lloc de Pedro Sánchez, qui manés a Espanya, fos Felipe González, els independentistes no tindrien poder de decisió a Madrid. A més, Núñez Feijóo va negar per enèsim cop que el País Valencià s'hi parli català. En realitat, el líder del PP es va fer un embolic. Estava argumentant que els populars no estan en contra del català quan de sobte va assegurar que el valencià és una llengua pròpia diferent del català. Vinga, va, som-hi.
Hay algunos que dicen que nosotros estamos en contra del catalán cuando nosotros hablamos gallego, hablamos valenciano, hablamos catalán, hablamos todas las lenguas de España porque somos el primer partido de España.
Les declaracions de Núñez Feijóo no poden sorprendre a ningú perquè des que el PP i Vox governen el País Valencià han començat a subvencionar entitats que treballen contra la unitat lingüística. També ho fan a les Illes Balears. Allà Vox fins i tot pretén que el Parlament declari que el que es parla en els illencs és balear i no a català. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la sotsdirectora del diari Ara i col·laboradora del Món a RAC1, Carla Torró.
De què va aquesta campanya? Sempre es diu que totes van de respondre una pregunta i tinc la impressió que des de fa un temps aquí es responen preguntes diferents. Uns voten pensant en gestió i governança i els altres posen el focus en la independència. Òbviament estic simplificant perquè tot és molt més complexa, però sí que hi ha voluntat de respondre preguntes diferents quan es posa la papereta a la urna i l'objectiu, en certa manera, d'imposar-se a l'altra banda. Això l'independentisme ho ha pogut fer en l'última dècada, perquè sempre ha sumat majoria i és el que pot canviar aquest dia 12. És a dir, que ens podem trobar que els dos blocs que han lluitat per imposar-se es vegin obligats per primera vegada des de l'inici del procés a mirar-se per buscar acords. I, paradoxes de la vida, qui pot tenir la clau per decidir cap a quina banda es mouen els pactes és Esquerra Republicana, a qui les enquestes pronostiquen un molt mal resultat. Veurem. Falten dies de campanya i falta encara votar. Que, per cert, això de les campanyes no ho podríem replantejar. A res de sonar que tiro d'argumentari fàcil, però és que és poc estimulant veure'ls repetir el mateix buscant els mateixos adversaris als debats i evitant respondre sobre pactes que a partir del dia 13 tindran l'obligació de buscar. En fi, que queda dit.
I com cada dia desgranem què proposen els partits sobre un tema de debat dels últims mesos. Avui li toca el torn al turisme. Adrià Santa Susagna.
La majoria de partits volen turisme, alguns ho diuen d'una forma més desacomplexada que altres. Sigui com sigui, la majoria aposta per fer pactes nacionals per repensar i impulsar el turisme. Esquerra demana reformular l'impost sobre els establiments turístics per recaptar més i distribuir millor els diners que porta el turisme. Junts vol reduir la petjada ecològica i potenciar el lideratge mundial de Catalunya en congressos internacionals. El PSC creu que s'ha d'aconseguir un turisme cultural i de més qualitat. El PP vol promoure i diversificar el turisme, Ciutadans un pla estratègic per fer el sector més fort i Vox vol acabar amb la turismofòbia. Comuns i la CUP són els únics que volen posar un clar fre al turisme. Els comuns aposten per limitar els creuers i evitar l'ampliació de l'aeroport del Prat i la CUP aposta per qualsevol mesura que costi a Catalunya el decreixement turístic.
I també, com cada dia, tanquem el diari de campanya aquí al Món a RAC1 amb un qüestionari de preguntes curtes per conèixer una mica millor els candidats a la presidència de la Generalitat. Avui, precisament, li toca el torn i parlem amb el candidat d'Esquerra Republicana i actual president del país, Pere Aragonès.
On vius i amb qui?
Visc a Pineda, amb la meva dona, la Gerina, la meva filla, la Clàudia.
Quin llibre t'han regalat per Sant Jordi?
Pensar al segle XX, de Toni Jut.
La teva primera feina cobrant i quines feines has fet fora de la política?
Doncs vaig començar ajudant el meu pare quan tenia una fàbrica tèxtil. Em va posar doncs, a endreçar factures, ajudar-lo amb l'oficina i també a passar pel magatzem. Després doncs, he tingut l'oportunitat doncs, quan feia la carrera de dret de treballar al mateix temps en un despatx d'advocats i fer-ho també després.
Si algú ve a sopar a casa teva, què cuines?
Sempre tindré alguna sorpresa preparada, si pot ser doncs, algun plat de cassola. Si és per sopar, faríem alguna cosa una mica més de peix.
Quins idiomes parles?
Parlo català, castellà, anglès i tot just doncs, intento fer les primeres proves en francès.
Un programa de RAC1?
El Versió RAC1 d'en Toni Clapés, entre altres coses perquè fa molts anys vaig participar-hi com a tertulià i tinc molt bon record.
Una sèrie preferida?
Sense cap mena de dubte, L'Escurçó Negre. És la millor sèrie de tots els temps.
Barça, Girona o Espanyol?
Barça.
Tria un candidat per passar una nit de dissabte.
La nit de dissabte, em sap molt de greu, però no quedaria amb cap candidat.
Per anar a fer esport?
Doncs Josep Rull.
Per anar a veure una obra de teatre?
Potser la Jessica Obiach.
I ja per acabar, una cançó que t'hagi atrapat últimament?
La gent que estimo, Doques Grasses.
Per sort, falten 4 dies ja només per arribar al dia de les eleccions al Parlament de Catalunya. Però hi ha vida més enllà d'aquesta campanya electoral. A les 8:25 minuts, Sandro Rossell vol que els responsables de l'Operació Catalunya paguin per haver-lo portat a la presó. Insistirà en la via judicial, ho anunciava ahir el món a RAC1, creu que ara hi ha més proves que mai de la implicació de membres del govern d'Espanya en la guerra bruta contra ell i altres persones, i que, per tant, els jutges podran estirar encara més el fil.
Sí, que la tornaré a posar, amb moltes més proves. Hi hagi algun jutge que s'ho miri bé, que ho accepti a tràmit, que hi hagi un fiscal que s'ho miri bé, que faci l'acusació, i que hi hagi, al final, una instrucció i un judici, i que surtin els responsables, perquè, si no, és que no ho arreglarem mai.
Entre els nous elements que portarà i a les últimes revelacions de José Manuel Villarejo, ahir tots dos es van veure cara a cara al món a RAC1 i l'excomissari va reconèixer que Sandro Rossell s'havia convertit en un objectiu de la policia patriòtica. Així va quedar fixat en diverses reunions en què van participar els càrrecs del Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz, del CNI, i agents implicats.
Rajoy gana por mayoría absoluta, se establecen las primeras reuniones que se llaman, que digamos, de gabinete de crisis, ¿eh? Y como consecuencia de esas reuniones se nos dan una serie de pautas a seguir, y uno de los objetivos, uno de los OPE, como he dicho antes, era el señor Rosell.
Y eso es entre los nuevos elementos que hi aportarà. Hi ha les últimes revelacions de Villarejo, com dèiem, i això és perquè el consideraven amb ell mateix una persona, Sandro Rossell, influent dins el món independentista. Segons Villarejo, la jutgessa de l'Audiència Nacional que va decidir tancar-lo a la presó, Carmela Mela, sabia que això tindria recompensa. Aquesta recompensa només li podien garantir des del CNI o des de la vicepresidència del govern d'Espanya, és a dir, des del despatx de Soraya Sáenz de Santa Maria. Per cert, que en aquest cara a cara aquí al món a RAC1, l'expresident del Barça també va preguntar al comissari Villarejo sobre la persona que hi havia al darrere de querelles com la del cas Neymar. Estem parlant de Jordi Casas, soci del Barça. Doncs bé, Villarejo va assegurar que el CNI l'havia captat, a mi em costa molt de tot plegat, per fer-lo servir per atacar el club des de dins.
Es un hombre muy, muy vinculado al cuartel del pueblo donde él está de farmacéutico, y fueron los responsables de ese cuartel los que le pusieron en el contacto con el CNI a la vista de que era una persona que podrían utilizarlo, digamos, probablemente pues como submarino dentro del club.
Vale.
Porque no olvidemos, y me permite terminar, sí. No olvidemos...
D'aquest cara a cara, escoltem ara el comentari que hi posa el professor de la Universitat de Santiago de Compostela i col·laborador del món a RAC1, don Antón Losada.
Bons dies. Las pruebas se acumulan. Las evidencias pesan tanto que se nos caen de las manos. Pero pocos quieren o se atreven a hablar del elefante en la habitación. Aquí se espiaba. Por orden de la máxima autoridad política, con recursos públicos, violando la ley, con todo el poder de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se espiaba a los rivales políticos o a cualquiera que no pensase como el gobierno del Partido Popular. Aquí se ha usado la guerra sucia. Ese espionaje se ha utilizado para armar dosieres e informaciones buscando arruinar el prestigio social y la posición institucional de esos supuestos rivales políticos. Aquí se practica el lawfare. Negarlo no lo va a hacer desaparecer. Con las mentiras e inventos fabricados por el espionaje sucio, se han armado querellas e instrucciones judiciales para matar civilmente al adversario. Estos días que se habla tanto, y tantos hablan, de regeneración democrática, por aquí es por donde hay que empezar.
Gràcies, Don. Mentrestant, el jutge García Castellón dona un nou cop de porta a investigar l'operació Catalunya. El magistrat de l'Audiència Nacional ha rebutjat enviar a una jutgessa d'Andorra els documents i àudios de la branca andorrana de les clavegueres de l'Estat. Segons avançat al món.cat, García Castellón defensa que l'activitat de la policia patriòtica està classificada com a secreta i que si sortís de l'Estat podria perjudicar la seguretat i l'ordre públic d'Espanya. No és l'única maniobra que hem conegut a les últimes hores per part del jutge Manuel García Castellón. Recordem que també porta el cas Tsunami Democràtic, ha citat a declarar els dos policies ferits a la plaça Urquinaona dos dies després de les eleccions, el 14 de maig. 8:45 del matí, ara sentim els senyals horaris que ens indiquen que hem arribat just ara, a aquesta hora. El president de Castella-La Manxa, el socialista Emiliano García Page, torna a desafiar el govern d'Espanya. Aquest cop sucapant la polèmica per la decisió del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, d'eliminar el Premi Nacional de Tauromàquia. García Page compara Urtasun amb un llop, literalment, i demana a Sánchez que la parti del ramat. Des de Madrid, Arnau Mañé.
El president manxec torna a fer pinça amb el PP per criticar el govern espanyol. Si divendres plantejava un premi alternatiu a la tauromàquia, ara directament vol escapçar el Ministeri de Cultura perquè Urtasun no tingui res a dir sobre els toros.
Menos entendible es que haya un ministro encargado de cuidar el sector taurino que lo que quiera es maltratarlo cuando no acabar con él. Lo más honesto políticamente sería que esa gestión se llevará desde un ámbito que abarca todo el gobierno, que es la Moncloa. Porque si no, es como poner al lobo a cuidar las ovejas. Y yo entiendo que todo el sector está con la intranquilidad de estar recibiendo un maltrato oficial.
El govern espanyol però li para els peus i li diu que res de pispar competències a Urtasun. La portaveu Pilar Alegría treu ferro a la polèmica.
La tauromàquia está considerada como patrimonio histórico y cultural, es decir, que tiene protección legal, no corre ningún riesgo.
De fet, des de la Moncloa recorden que el ministre de Cultura té tot el dret a eliminar aquest premi de la tauromàquia.
És el que avui a la seva columna de La Vanguardia, el Fernando Ónega, també s'ho capa amb la polèmica. El periodista aclareix que ell no és seguidor dels toros, però rebutja els arguments d'Urtasun per carregar-se el Premi Nacional de Tauromàquia. El ministre assegura que l'ha suprimit perquè implica gastar diners públics en una cosa que la ciutadania rebutja, però Ónega exclama sarcàstic: quina profundació, aportació ètica. I demana al ministre que també apliqui aquesta regla a tres altres àmbits de més transcendència que els toros. Per exemple, proposa a Ónega revisar urgentment els milers d'euros en subvencions, les dependències oficials que dupliquen funcions o tancar fins i tot alguns ministeris. I acaba preguntant-se, és clar que si fa això, com es col·loca els amics? Com es premia el sí a una coalició de govern? Els toreros no decideixen mai cap investidura. Avui preguntarem per aquest rebombori que ha provocat la seva decisió el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, serà al món a RAC1 a partir de les 10 del matí. Gran notícia, el govern de la Generalitat suavitza les restriccions per la sequera a gairebé 6 milions de catalans. Són els que viuen a les conques del Ter i Llobregat, és a dir, les que cobreixen l'àrea de Barcelona i de Girona. Tots ells passaran de la fase d'emergència, la més greu, a la d'excepcionalitat. Això vol dir que el sector turístic podrà encarar l'estiu amb una certa normalitat. És una decisió electoralista, està avisada en criteri dels experts. Si no plou, tornarem a la situació d'emergència d'aquí a 3 o 4 dies. A partir de 10:15 saludarem el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Sobre el paper, el canvi de fase implica un cert relaxament a les restriccions. En repassem la lletra petita en aquest informe de la Marina Arbós i l'Eudald Martínez.
Piscines obertes sense ser refugis climàtics.
Es podran omplir i reomplir totes les que tenen un ús públic. Això inclou les municipals, però també les d'hotels, càmpings i centres esportius i les comunitàries. En canvi, les de particulars unifamiliars només es podran reomplir si no estan buides del tot.
Més aigua pels sectors econòmics.
Es rebaixa el percentatge de reducció de consums a pagesos del 80 al 40%, a ramaders del 50 al 30% i també a les indústries del 25 al 15%. Els gimnasos i els clubs esportius ja no hauran de compensar l'aigua que facin servir per regar camps de gespa o omplir piscines, i els ajuntaments podran gastar un màxim de 230 litres per habitant i dia, 30 més que actualment.
I també pels rius.
Es deixa d'aplicar la polèmica rebaixa dels cabals ambientals mínims als rius Ter i Llobregat.
Es mantenen restriccions al reg i a la neteja.
Només es podran regar jardins i zones verdes si és per garantir la supervivència d'arbres i plantes. Els ajuntaments tampoc poden gastar aigua potable per netejar carrers.
Doncs haurem de mirar el cel i sobretot els embassaments aquests pròxims dies.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
De moment, jo crec que ens venen uns dies de temps molt estable, sí, entre primavera i estiu, i de molt poca pluja.
Exactament, sí, almenys aquesta setmana, el que queda d'aquesta setmana, ens espera un temps tranquil, i després de les pluges i tempestes que hi van descarregar molts punts del país, doncs avui comencem el dia amb algunes restes de núvols i també amb algunes boires que s'han format, especialment en punts de les comarques de Girona, Catalunya Central, també algun sector del prelitoral, i que es desfaran a mesura que avanci el dia. Matí de més estona de sol i tarda, amb algunes nuvolades que avui no deixaran pluja. I pugen les temperatures, pugen entre 2 i 6 graus, amb una pujada més marcada cap a les comarques de Girona, i estones també bufaran el vent de mestral i de tramuntana. I demà i divendres es mantindrà el sol com a protagonista, aniran pujant les temperatures, algunes bandes de núvols, i al cap de setmana sí que durant les tardes s'esperen alguns ruixats al Pirineu, però sobretot a la banda de Lleida, i amb aquest ambient que serà més càlid a tot arreu. I avui, ara mateix, tenim temperatures al voltant dels 14 graus a Tarragona, i a 9 graus a Lleida i també a Girona, entre els 13 i els 15 a Barcelona, 12 a Badalona, 8 a Olot i 9 a la Seu d'Urgell.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Aquesta notícia, professors i mestres de centres educatius de Sant Adrià del Besòs es concentraran avui en contra de les agressions a docents. Denuncien un alarmant increment de la violència física i verbal cap als professionals educatius per part d'algunes famílies i fins i tot dels mateixos alumnes. De fet, segons ha pogut saber RAC1, els Mossos d'Esquadra ja han rebut dues denúncies aquest començament d'any per agressions a mestres del municipi. Eudald Martínez.
Dues denúncies en tan sols els quatre primers mesos de l'any. En tot l'any passat no en van rebre ni una. De fet, el detonant que ha desencadenat la protesta d'aquesta tarda va ser una d'aquestes demandes. La va posar un professor després de rebre l'enèsima agressió física per part d'una família poc abans de Setmana Santa. Un cas, però, que segons una de les portaveus del col·lectiu, la Cristina, no és aïllat. N'ha parlat a RAC1.
És com una tònica generalitzada, no?, que qualsevol incident propi de la vida diària de les escola dona dret a aquestes famílies a increpar-te, inclús agredir-te o amenaçar-te.
I afegeix que els protocols del departament no funcionen.
Generalment no es posa en marxa, els mestres tenim por a possibles represàlies perquè tu l'endemà continues bregant amb aquesta família i el que acaba passant és que els mestres o acaben marxant de l'escola o acaben agafant la baixa.
És per això que demanen mesures per protegir els docents i que sigui la conselleria l'encarregada de portar els casos als Mossos.
La plataforma OnlyFans ha normalitzat la prostitució sense que el jovent en sigui conscient. És el que alerta un estudi de la Federació de Dones Joves que adverteix que els proxenetes han trobat en aquest tipus d'apps un espai menys regulat que el de la prostitució al carrer. Ho estan aprofitant per oferir feina, sobretot a dones. Recordem que OnlyFans és una xarxa on tothom pot cobrar per penjar imatges o vídeos sexuals. En l'estudi, la Federació de Dones també alerta que el gran problema d'aquesta plataforma és que les noies tampoc veuen que mostrar el cos a canvi de diners sigui prostituir-se. Espanya és el tercer país del món que més contingut genera a OnlyFans i el 97% d'aquests creadors són, bàsicament, dones. El nou ridícul del PSG en aquesta Champions League amb el Borussia Dortmund classificat per la final. Avui espera rival que sortirà del Bayern de Múnich o el Real Madrid a les 9 en directe a RAC1, i també parlarem de la primera semifinal del Festival d'Eurovisió amb Croàcia com a favorita i amb una cançó irlandesa on surt una senyora disfressada de bruixa que es menja un senyor calb.
9 de maig de 2024, 17 hores, Viladecans Style Outlets. Comença la Jungle Night. Tenim 5 hores per arrasar amb els descomptes més salvatges. Fins a un 50% de descompte extra sobre el preu outlet a Adidas, Desigual, Under Armour, Timberland i moltes més. Desperta el teu costat més salvatge. Viladecans Style Outlets, a 15 minuts de Barcelona.
Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre? Al costat de la gent. Al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana.
T'apuntes a viure-ho i deixar d'imaginar-t'ho? A WIC Barcelona et disposaràs d'espais de simulació laboral d'última tecnologia i més de 5.000 convenis de pràctiques. Apunta-t'hi ara a WIC.cat i reserva la teva plaça. WIC Barcelona. Driving Values Forward.
Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu amb ofertes especials cada dia. Només fins al 9 de maig tens la patata rentada Carrefour El Mercado, malla de 5 quilos, a només 79 cèntims al quilo. I 3x2 en tots els detergents líquids Ariel Original. Vàlid als hipermercats Carrefour Market, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria encendre ara mateix el llum de la teva cuina, preparar-te el dinar, rentar els plats. A Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Coneixes la dieta dels 10 dies? Jo estic al màxim.
No, quan has perdut?
Perdut? Guanyat! Ara tinc un Nissan nou i estic més que preparat per l'estiu. Prepara't tu també amb els 10 dies Nissan. Vine del 3 al 14 de maig al teu concessionari i aprofita les millors ofertes per estrenar un Nissan amb lliurament immediat. Unitats limitades. Corre, que s'acaben!
Així sona la cançó de l'estiu. De l'estiu, quan gaudeixes del mar a les Balears. Viatja a les Balears amb vaixell i amb el teu cotxe amb fins un 40% de descompte. Viatja amb Transmet.
Hi ha sons que ens recorden que arriba el bon temps. Els ocellets, la brisa del mar, la gent que passeja... O l'efecte del sol. Si la teva lluna fa crac, repara-la en un pim-pam amb els cracs de Crystal Box. Que res no et faci perdre les ganes de gaudir del bon temps. Crystal crac?
Crystal Box!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Una hora d'anada i una de tornada a la feina. Crits i estrès a l'oficina. Si ja estàs cansat de només gaudir durant el cap de setmana, és hora de reinventar-te. Ara pots formar-te en les tecnologies més demandades i aconseguir la teva feina somiada, treballant des d'on tu vulguis. Canvia la teva carrera en només 5 mesos amb Nucleo Digital School. Visita nucleo.school.
Jo abans, quan feia la declaració de la renda, tenia la sensació que pagava de més. És que no sabia mai si em deixava alguna cosa per deduir o desgravar. Però ara que sóc de Legalitas, estic tranquil·la, perquè tinc un advocat fiscalista que la fa i la presenta per mi.
Fes-te de Legalitas i serà el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. 900-106-08.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
La hipoteca, l'escola dels nens, la revisió del cotxe i ara l'assegurança.
Passa't a Berti i tindràs la teva assegurança de cotxe des de tan sols 180 euros l'any, gestionant-ho tot des del mòbil i amb el millor servei. Calcula el teu preu a Berti.es i comença a estalviar temps i diners amb la teva assegurança.
A Citroën tenim un 2x1 en pneumàtics, perquè igual que un pingüí no és res sense la seva parella pingüí, un mitjó tampoc és res sense l'altre. I no hi ha un pneumàtic sense dos, ni tres sense quatre. Vine a renovar els del teu cotxe i posa-la a punt per les teves properes escapades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Aquí el món a RAC1, quan falten 18 minuts per arribar a les 9 en punt del matí, els esports en Repsol, el PSG torna a estavellar-se a la Champions i aquest any tampoc no la guanyarà. L'equip de Luis Enrique havia de remuntar un gol contra el Borussia Dortmund, però ahir va tornar a perdre contra els alemanys i va consumar l'eliminació de la màxima competició europea. En teoria, el PSG era el gran favorit per passar a la final, que jugarà a Wembley, però s'ha quedat amb un pam de nas en un partit en què Kylian Mbappé va tornar a passar desapercebut. Ara el pitjor paper el va oferir de lluny Ousmane Dembélé amb una actuació patètica. Ahir va perdre 34 pilotes lluny de la gran eliminatòria que va fer contra el Barça. Tot i la pobra actuació de Mbappé i de Dembélé, el PSG va xutar 31 cops i va enviar 4 pilotes al pal, 6 en el total de l'eliminatòria. Luis Enrique es feia creus que amb aquests números no hagin aconseguit fer ni un gol en dos partits. El tècnic va acabar fent referència a l'estadística dels gols esperats que va posar de moda Xavi Hernández.
Nosotros en dos partidos hemos hecho 6 palos, en el partido de hoy 31 disparos a portería y no hemos hecho ni un solo gol, cosa prácticamente imposible de creer. Hoy hemos hecho un expected goals de 3 y ellos 0,7 y ellos son los que han marcado. Esto es el deporte de alta competición, esto es el fútbol.
Luis Enrique també es va emprenyar amb un periodista quan li van preguntar si la derrota s'havia d'atribuir a la mala sort o als ànims dels futbolistes.
¿Es en serio esta pregunta? O sea, ¿es en serio? La diferencia entre tirar al palo o que entre, ¿de qué depende? ¿Del Espíritu Santo que paseaba por allí? Yo creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte este partido, es el Paris Saint-Germain.
També va reaccionar a la derrota al president del PSG, Nasir Al-Khelaifi va engegar pasta fang un periodista quan li va preguntar sobre la continuïtat de Luis Enrique.
Continuarà Luis Enrique la temporada que ve?
Quina mena de pregunta és aquesta? No en tens idea, de futbol.
Carai. Carai, que va fort, aquest home. Avui la premsa francesa posa el dit a l'ull a Kylian Mbappé i a Ousmane Dembélé, no els perdona. De fet, els diaris atribueixen l'eliminació de l'equip de París al baix rendiment d'aquests dos futbolistes. Informa Albert Pedrol.
L'equip els puntua amb un 2 sobre 10 i de Kylian Mbappé diuen que ho va fer gairebé tot malament durant els 180 minuts que va durar l'eliminatòria i afegeixen que la seva empremta a París quedarà tacada per sempre. Per la seva banda, Le Parisien, que defineix l'eliminació del PSG com un fiasco i una gran oportunitat perduda, qualifica el partit de Dembélé de monstruosament irregular i, mentrestant, Le Figaro posa un 3 a Mbappé, també suspèn Ousmane Dembélé i li recrimina estar perdut sobre el terreny de joc. En canvi, a Madrid celebren la derrota del PSG perquè creuen que pot precipitar l'anunci del fitxatge d'Mbappé. El diari AS, Andrés Onrubia, escriu que el francès s'acomiadarà de París amb més pena que glòria i Alfredo Relaño afegeix que la patacada d'Mbappé és bona notícia pel Madrid perquè arribarà menys crescut al Bernabéu i al Marca. Pablo Polo conclou que sense Mbappé no hi ha paradís i que la seva etapa al Parc dels Prínceps ha arribat al seu punt final.
El Borussia Dortmund, doncs, és el primer finalista de la Champions. Avui es resol qui serà l'altre, l'eliminatòria entre el Bayern de Múnich i el Real Madrid. El partit és a Madrid, al Santiago Bernabéu, amb empat a dos del partit de l'anada a l'Allianz Arena de Múnich, d'Alemanya. El partit començarà a les 9 i serà més en directe aquí a RAC1. Carlo Ancelotti només té la baixa per lesió de David Alaba. A la mateixa hora, i també a RAC1, el Barça de bàsquet es juga la classificació per la Final Four de l'Eurolliga, rep l'Olympiacos en el cinquè partit i definitiu partit de la sèrie. Qui guanyi jugarà contra el Real Madrid a les semifinals. A l'altra banda, s'ha classificat el Panathinaikos, que hi va eliminar el Maccabi de Tel Aviv. Més coses, la penúltima jornada de primera divisió jugarà unificada el diumenge 19 de maig, a les 7 de la tarda. Tot i això, la Lliga ha deixat clar que tots els partits poden canviar d'horari en cas que no hi hagi res en joc. El Barça rep el Rayo Vallecano i el Girona juga Mestalla contra el València. Els dos equips catalans hem de dir que sí que jugarà una cosa, que és el segon lloc a la classificació. Per cert, que la Federació Espanyola de Futbol s'ha indignat amb el Barça i no s'hi reunirà per revisar les famoses imatges del gol fantasma de Lamine Yamal a l'estadi Santiago Bernabéu. El motiu és que les Rozas consideren que el Barça va filtrar les converses amb la Federació Espanyola per programar la reunió i per això ara han decidit plantar el club blaugrana. I en vol, el Barça s'enfrontarà a l'històric Kiel alemany a la Final Four de la Champions a Colònia. L'altra semifinal la jugaran l'Alborg de Dinamarca i el Magdeburg d'Alemanya. La Final Four, recordem que és el cap de setmana del 8 i 9 de juny.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros i un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
La primera semifinal del Festival d'Eurovisió confirma les possibilitats del representant de Croàcia.
Olives la Espanyola, sempre farcides del millor, us ofereix l'última hora del Festival d'Eurovisió.
Demi Lasagna, es diu, va rebre l'ovació del públic de Malmö Arena per la seva interpretació de Rim Tim Tajitim. Una altra de les actuacions destacades va ser, bueno, això d'Irlanda, que de debò, que és que va convertir l'escenari en un ritual satànic. Una escena més pròpia d'una pel·lícula de terror que la d'un festival de cançons, però que això sí, va fer embogir el públic de Suècia. La seva cantant es diu Bambitak, s'ha col·locat clarament al llistat dels favorits. Més enllà dels classificats, la primera gala d'aquest festival d'Eurovisió va despuntar per l'espectacularitat de l'escenari i per números musicals com el que va fer Chanel. Per al seu Slomo, que va interpretar amb una coreografia nova i 24 ballarins. També va actuar Eleni Foureira, que va cantar Fuego. un dels èxits del festival de fa uns anys, i també un doble guanyador del festival d'Eurovisió, Johnny Logan d'Irlanda. Quina diferència quan cantava aquelles cançons Johnny Logan ensucrades com el What's Another Year, comparada amb la que va cantar a Irlanda, que és aquesta senyora diabòlica que es menjava un senyor calvo. Johnny Logan, a més, va fer una cosa estranyíssima, que és, i molt ben feta, per cert, versionar Eufòria de Loreen. Un gall, però la versió està bé. Fet un gall maco, però... Després es van fotre amb el Manel Navarro, però déu-n'hi-do, el gall de Johnny Logan. Bé, en fi, com dèiem, entre els artistes convidats també va destacar, i no precisament per la seva música, Erik Saade, que és el representant de Suècia de l'any 2011, que va sortir a l'escenari amb un mocador palestí enmig de la polèmica per la participació en el Festival d'Israel. La UER, que és la qui organitza aquest festival, la Unió Europea de Radiodifusió, va condemnar de seguida l'acció i va lamentar que Saade s'hagués significat en el que mantenen que és un esdeveniment absolutament apolític. També els representants d'Irlanda, el de la senyora que va vestida diabòlicament, van denunciar que la UER els havia fet canviar el vestuari perquè incluïa frases demanant l'alto el foc a Gaza. Això en una gala en què Irlanda va reivindicar els drets de les persones trans i en què Ucraïna va defensar la unió de les dones i la pau. A l'estadi de Malmö, a Suècia, també hi havia el productor d'aquest programa, saltant i ballant. Potser serà el nostre Jimmy Jam en el festival de Malmö, l'enviat especial de RAC1 a Suècia, Jordi Ramos.
Tot i que l'acció de Saade va cridar-hi molt l'atenció, oficialment el festival ha fet com si no hagués passat res ni tampoc es va fer cap comentari a la roda de premsa posterior de la gala. Davant de la premsa, el rei de la nit seguia sent el croata Vivi Lasagna, que, sens dubte, va ser un dels grans guanyadors del certamen. El jove roquer, però, es nega a fer cas del que diuen les cases d'apostes.
El mateix que vaig fer quan estava al capdavant, abans que Nimo pugés a l'escenari, les apostes són només números. I, com va dir Kobe, la feina no està feta. Per tant, no estarà feta fins que no canti la gorda.
Fat Lady Sings.
A part de Croàcia i d'Irlanda, i es van classificar en la primera semifinal d'Eurovisió, Xipre, Sèrbia, Lituània, Ucraïna, Eslovènia, Finlàndia, Portugal i Luxemburg. Avui començaran els preparatius de la segona eliminatòria i al carrer, el gruix de les protestes per la participació d'Israel.
Parlàvem de les molt bones audiències del debat de TV3, doncs res a veure amb la primera semifinal d'Eurovisió, que a Catalunya la van veure tot just 80.000 persones, que és un 4% de quota de pantalla. És cert que a la 2 el 4% és una bona audiència, però a tot Espanya no va ser gairebé millor, va fer un 5% amb 720.000 espectadors. De fet, ni Televisió Espanyola se la va creure perquè va fer aquella cosa tan estranya d'emetre-la a la 2. I si et creus al Festival de Revisió, fota-la a la primera cadena, tu, fota-la a la 1. Doncs no, a la 1 l'haurem de veure dissabte, que tindrà una audiència, ja ho dic ara, espectacular, com tots els festivals d'Eurovisió, espectacular. Però a les semifinals, com el Benidorm Fest, el fot o a les 11 de la nit o ho posa a través de la 2. Escoltem de tot plegat el comentari que posa el sortdirector del món a RAC1 i excandidat a representar Ràdio Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, Albert Sort.
Croàcia té les de guanyar amb la fórmula Cha-Cha-Cha, la cançó de Finlàndia que l'any passat hauria quedat primera si no fos per la supremacia sueca de Loreen. Les claus, una interpretació potent, una frase repetitiva que s'enganxa i una escenografia divertida. Irlanda té la virtut que és impossible deixar de mirar la tele els 3 minuts que dura. De les actuacions més arriscades i impactants que recordo, pot fer forat. I Ucraïna té més missatge que cançó, però funciona. Dels eliminats, poc a lamentar, tot i que és veritat que les possibilitats visuals de l'escenari en aquesta edició deixen en evidència les propostes més justetes en detriment de les bones cançons. Menció a banda mereixen Chanel i Eleni Fureira, convertides en divas eurovisives de ple dret, del millor de la gala. I, per cert, ridícula l'obsessió de la UER amb la neutralitat. Mai està de més recordar que tan polític és ser neutral com posicionar-se i tan polític és fer bandera dels drets LGTBI o de la sororitat entre dones com demanar un alto el foc a Gaza.
Què hi ha d'aperitiu?
Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves i vinagre, patata farcida.
Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
És l'espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
Però deia la cançó anterior, deia, l'antiga deia Rellera Sarri Canxoa, crec que recordar. M'ho recordava la Mònica Usar, que també recorda aquest anunci de l'Espanyola. 6 minuts i les 9 en punt del matí als Estats Units. El judici contra Donald Trump ha arribat al seu zènit. La fiscalia l'acusa d'haver desviat 130.000 euros per subornar una actriu porno, Stormy Daniels, l'any 2016, i evitar que hi llegés que havia mantingut relacions. Doncs bé, ahir va declarar per primer cop la mateixa Daniels i no es va mossegar la llengua. Va declarar el seu odi contra Donald Trump i va descriure tota mena de detalls la trobada que van mantenir tots dos a la suite d'un hotel. L'actriu ha arribat a dir que estava tan en xoc que li trebolava les mans fins al punt que no podia ni vestir-se. La defensa de Donald Trump intenta desacreditar-la, però el fiscal sembla que li dona credibilitat. Després de les gairebé 6 hores de la sessió d'ahir, avui Daniels tornarà a declarar. Ho està seguint des de Nova York el corresponsal de RAC1, Marc Tió.
Stormy Daniels tornarà a seure's davant del jutge després d'explicar una incòmoda trobada amb Trump a la suite d'un hotel el 2006. L'actriu ha estat molt específica amb els detalls, cosa que ha portat a la defensa a exigir l'anul·lació del judici perquè considera que la fiscalia ha condicionat el jurat, però el jutge s'hi ha negat. Daniels s'ha mostrat tensa davant les acusacions dels advocats de Trump de voler enriquir-se amb el tracte, mentre que Trump, segons els periodistes de la sala, ha estat visiblement molest fins al punt de dir una paraulota entre dents i s'ha guanyat un altre vist al jutge. A la sortida del judici, l'expresident s'ha volgut fer el valent.
El cas no s'aguanta per enlloc. No tenen res en relació als comptes, ni tan sols res insignificant que pugui estar relacionat amb el cas. És un autèntic desastre pel fiscal.
Després d'un dia llarg, Trump ha rebut una bona notícia. La jutgessa del cas dels documents confidencials que l'expresident es va endur de la Casa Blanca ha decidit posposar indefinidament el judici per problemes amb les proves presentades.
5 minuts i clavem les 9 en punt del matí. Huawei puja l'aposta per la tecnologia portable i ha presentat a Dubai dos nous rellotges intel·ligents, un clar senyal que la companyia xinesa té com a objectiu fer el pols contra Apple. Però no només això, Huawei també ha aprofitat la seva conferència mundial per presentar una nova tauleta i un nou portàtil ultralleuger, entre d'altres productes. Anem cap allà per conèixer els detalls. Enviat especial de RAC1 a Dubai, Víctor Endrino.
El producte estrella és el Watch Fit 3, que té tot l'aspecte d'un Apple Watch, però la bateria dura més d'una setmana, costa la meitat i és compatible amb Android. I d'entre altres coses, també ha presentat una tauleta i un nou ordinador portàtil ultrafí, que és probablement el més primer del món. Roberto Sampalo és el responsable de producte de Huawei Espanya.
Es un portátil que es más fino que una moneda de un euro. Es un portátil que pesa menos de un kilo. Es bastante llamativo, bastante ligero. Y yo creo que puede ser un top ventas porque además de todo lo que hemos visto de diseño lleva el último procesador de Intel.
D'altra banda, la conferència de Dubai també han ensenyat nous models d'auriculars i una nova edició del seu rellotge més potent, el Watch 4 Pro, tot de titani i amb vidre de safir.
Qui també ha presentat nous productes és precisament Apple. La companyia nord-americana ha donat a conèixer la sisena generació d'iPads. D'una banda, el nou iPad Air, que per primer cop té l'opció d'una pantalla de 13 polzades. D'altra banda, també s'ha pogut veure el nou iPad Pro, que arriba amb una pantalla amb tecnologia OLED. Pel que fa al preu, el primer es podrà adquirir per 700 i l'altre per 1.200 euros. Ara bé, la immensa majoria d'experts coincideixen a assenyalar que la gran novetat d'Apple no es va veure, bàsicament perquè és un microxip. Tant el Financial Times com el The Wall Street Journal apunten que la companyia ha fet el pas definitiu cap a la intel·ligència artificial. Amb aquest microxip, que rep el nom de M4 i que els que en saben diuen que és molt potent, Apple podrà incorporar la intel·ligència artificial quan li roti i com vulgui a qualsevol dels seus dispositius. Precisament parlant d'intel·ligència artificial, el ChatGPT ha afegit una nova funció. A banda de donar-te informació, ara també citarà les pàgines web d'on les hagi tret. El jutge del cas Assumpta es queixa que la sèrie de Netflix sobre l'assassinat el presenta com un prevaricador. Segons llegim el Confidencial, assegura que l'ha decebut molt i que està profundament trist perquè no respecten els fets provats. La producció mostra el magistrat com una persona capaç d'esprema la realitat per ajustar-la als seus punts de vista. Doncs bé, arras del cas Assumpta, ha hagut de sortir a pronunciar-se públicament la mare. Us en recordeu del nen Gabriel, aquell cas que va ser molt mediàtic? Fa 6 anys, a Almeria, el 2018, un nen de 8 anys va morir assassinat a mans de la parella del pare, una dona de nom Ana Júlia. Aquella dona, a més, va amagar el cadàver i va estar durant dies fent veure que ajudava a la recerca de la criatura. Doncs bé, la mare de la criatura, la mare real, Patricia Ramírez, ha publicat un missatge demanant, si us plau, que ningú intenti fer ni documentals ni, en definitiva, vulgui fer negoci a costa del seu dolor.
Muchos sabéis que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto. Hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho, que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel. Desgraciadamente en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte.
Per tot plegat han convocat una roda de premsa i una concentració de denúncia. Per cert, recordeu que dissabte us explicaven que havien matat un home de 4 trets al cap a la Rambla Prim de Barcelona? Doncs avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia més detalls. Hi ha una trama darrere d'aquest crim. Resulta que la víctima és un turc que hauria viatjat a Barcelona per ordenar una venjança contra una altra persona de la mateixa nacionalitat turca. El pla, però, es va veure estroncat perquè l'altre es va avançar i el va matar amb ell abans que consumés la venjança. Els mitjans turcs asseguren que la víctima era integrant d'una màfia dedicada al tràfic d'heroïna a Europa. Els Mossos encara busquen l'assassí. Atenció, aquesta notícia és bestial, eh? Itàlia desplegarà l'exèrcit per lluitar contra els porcs senglars. N'hi ha tants, entre 1 milió i 1 milió...